Bon dia, són les 8 del matí.
El primer cafè de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dilluns 26 de maig analitzarem tot seguit els resultats de les eleccions europees. Serà en un mirador de l'actualitat especial amb Àngel Miret, Salvador Aragonès i Josep López de Lerma. Ja a la segona hora, com cada dilluns, ens acompanyarà el periodista Ramon Castelló en una nova història de l'esport. Avui també us volem presentar a la segona hora el llibre Dones de Ràdio, de l'escriptora Sílvia Espinosa. En la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar ens plantejarà la pregunta de la setmana. Seria positiva una adaptació de la societat catalana als horaris europeus? I ja a la recta final del programa tindrem, com sempre, la secció La cuina de la Totó amb Carmen Morales. Tot això i més aquest dilluns en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, molt bona setmana, Sara Cruz.
Igualment, bon dia.
A partir d'ara fins a les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga, la producció David García, Ferran Capdevila i Eric Gorrera. A la redacció Gerard Campos, Miquel Vera, Laura Aznar i Gemma Segura. A la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. El que fem tot seguit és repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Comencem aquest primer repàs analitzant els resultats de les eleccions europees celebrades ahir. Tom històric pel que fa a casa nostra, Catalunya. Per primera vegada des de la República, Esquerra Republicana de Catalunya ha guanyat unes eleccions. Les eleccions europees, Sara.
Doncs sí, Mercè, els republicans superen CiU, que se situa com a força, com a segona força als comicis europeus. El PSC, recordem, ha quedat relegat a tercera força. Respecte al 2009, doncs, quan van guanyar, perd dues posicions i més de 20 punts. El segueixen Iniciativa, el Partit Popular i Ciutadans. Els resultats mostren una majoria absoluta dels partits que defensen el dret a decidir, que han obtingut el 55% dels vots. Amb l'independent Josep Maria Terricabres com a cap de llista i l'ex-PSC Ernest Maragall, de Nova Esquerra Catalana, en segon lloc Esquerra triplicat, com dèiem, els del 2009. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, diu que posa el resultat al servei del referèndum del 9 de novembre.
És que aquest resultat el posem al servei del país i de la seva gent. Que aquest resultat el posem al servei del procés. El posem al servei del referèndum del 9 de novembre. El posem també al servei, sobretot, de tota aquella gent que pateix i de tota aquella gent que pateix molt en el nostre país i que posa bona part de les seves esperances en nosaltres i en el camí que junts hem emprès amb molta altra gent.
Els republicans superen CiU en uns 45.000 vots. Junts sumen 1.100.000 vots, mentre que el 2009 en sumaven uns 600.000. De fet, Convergència i Unió ha obtingut 100.000 vots més que les passades europees, però tot i així ha perdut un punt percentual i s'ha quedat com a segona força, com us estem explicant. El PSC ha quedat relegat, com us dèiem també, a tercera. Per Iniciativa per Catalunya, en canvi, el balanç de la nit electoral és molt positiu, ja que amb més del doble de vots que l'any 2009 ha obtingut un 10,3% dels vots, 4 punts més, i s'ha situat com a quarta força al davant dels populars. El Partit Popular, doncs, és un altre perdedor d'aquesta nit, ja que ha passat del 18% dels sufragis el 2009 al 9,8% d'aquest 2014.
Doncs gràcies, Sara, per aquest resum del que ha passat pel que fa a Catalunya. L'estat espanyol, toc d'atenció al bipartidisme. Les dues principals forces polítiques, el Partit Popular i el Partit Socialista, perden 8 i 9 diputats, respectivament.
Doncs i tot i així, Mercè, els populars guanyen les eleccions i aconsegueixen 16 escons enfront als 14 dels socialistes. En tercer lloc queda Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, que suma 6 representants. La gran sorpresa, però, ha estat Podemos, el partit encapçalat per Pablo Iglesias, que ha obtingut 5 escons al conjunt de l'Estat. I, per últim, Coalició per Europa, formada per CiU, PNB, Compromís per Galícia i Coalició Canària, obtenen 3 diputats.
I pel que fa a la resta d'Europa, el Partit Popular Europeu repeteix victòria a les eleccions europees d'aquest diumenge i continua com a primera força de l'Eurocambra.
Els conservadors obtenen 212 escons dels 751 que hi ha a l'Eurocambra. Els socialdemòcrates n'han aconseguit 185 i es mantenen, per tant, com el segon grup del Parlament, però totes dues formacions, les majoritàries a Brussel·les, perden diputats respecte als comicis de l'any 2009. El Partit Popular d'Europa perd 62 escons i els socialistes en perden 11. En tercera posició hi ha els liberals d'ALDE amb 71 diputats, però també perdent representació 12 escons respecte ara fa 5 anys. Els verds obtenen 55 diputats, l'Esquerra Unitària 45, i bé, doncs, si et sembla bé, Mercè, segueixes tu amb més resultats.
Doncs sí, perquè un dels resultats que analitzarem tot seguit en el mirador de l'actualitat és el terratrèmol polític a França. L'extrema dreta del Front Nacional de Marine Le Pen ha obtingut un rècord històric amb més d'un 25% dels vots en les eleccions europees celebrades ahir, que els suposaran entre 23 i 25 eurodiputats. 8 i 6 minuts, obrim Crònica Internacional. Comencem parlant d'Ucraïna perquè les enquestes a peu d'urna ja molt avançades donen com a guanyador Petro Poroshenko, de 48 anys, amb un 55,9% dels vots, a molta distància de la seva màxima rival, l'exprimera ministra Yulia Tymoshenko, amb un 12,9%.
Si es confirmen finalment aquests resultats, avui mateix es podria evitar la necessitat d'una segona volta el mes vinent. 36 milions d'electors ucraïnesos han estat cridats a aquestes urnes també en unes eleccions convocades enmig d'un clima bèl·lic al sud-est del país. En aquesta zona, de moment, una persona mort i un altre resultat ferida en un tiroteig a la regió, volíem dir, de Lugansk. Un cop s'ha perfilat com a guanyador, Poroshenko ha declarat que convocarà eleccions parlamentàries aquest mateix any i que no reconeix l'ocupació de Crimea per part de Rússia.
I el jove belga ferit greument en l'atac contra el Museu Jueu de Bèlgica ha mort aquest diumenge com a conseqüència de les ferides que va rebre.
S'eleven així a 4 ja les víctimes d'aquest tiroteig que ha causat un gran impacte en aquest país, a Bèlgica. Les altres víctimes, recordem-ho, són una parella de turistes israelians d'uns 50 anys i residents, per cert, a Tel Aviv, i una dona que treballava de voluntària en aquest museu. La policia belga continua la investigació per detenir l'autor de l'assassinat múltiple i aclarir-ne, per tant, les causes, i ha demanat també la col·laboració ciutadana. Per això ha fet públics 3 dels vídeos de l'atac. En un d'ells es veu l'agressor disparant un rifle d'assalt. Segons ha transcendit, es tracta d'un home atlètic i que es mou sense problemes, que es tapa amb un barret i amb unes ulleres. Bèlgica, de moment, no ha confirmat per ara l'existència de proves que es tracti d'un atac antisemita, però tot apunta a aquesta possibilitat.
I encara en clau internacional us destaquem avui que la junta militar tailandesa ha posat en llibertat l'exprimera ministra Jinglung Shinawatra, que les forces colpistes tenien retinguda des de divendres, juntament amb part del seu govern i familiars.
Shinawatra, al capdavant del govern des de l'any 2011, va ser acusada d'abús de poder i destituïda pel Tribunal Constitucional. Les forces militars van prendre el poder després d'establir la llei marcial, recordem-ho, aquesta passada setmana. L'exprimera ministra va ser retinguda aquest mateix divendres després de comparèixer davant la nova junta militar. Els mitjans locals van anunciar ja que seria retinguda durant uns 3 dies en una caserna militar prop de Bangkok.
I en esports avui us destaquem que més de 100.000 seguidors madridistes van celebrar la dècima a la Cibeles amb els jugadors del Real Madrid. Això, la Copa d'Europa de l'equip blanc, que, com dèiem, és la dècima.
Doncs sí, Mercè. Directament des de Lisboa l'equip va arribar a la plaça de la Cibeles de Madrid cap a les 6 del matí. Això va ser la matinada del dissabte diumenge. Durant tota la nit, milers d'aficionats esperaven els nous campions d'Europa. Sergio Ramos, recordem-ho, l'autor del gol que va forçar la pròrroga, va ser el mestre de cerimònies d'aquesta celebració. Va ser l'andalús andalús, el que va vestir la Cibeles amb els colors del Madrid, tal com mana la tradició. El Madrid va celebrar també ahir la Champions amb la seva afició. A les 8 de la tarda, passejada amb autocar per la ciutat, passant per l'Ajuntament i també la comunitat, i després, a 9:45, la festa final al Santiago Bernabéu.
El seleccionador espanyol Vicente del Bosque va anunciar ahir la llista dels 19 jugadors per enfrontar-se a Bolívia en un amistós que es disputarà el divendres 30 de maig a Sevilla, abans de començar el Mundial.
En aquesta llista, del Bosque ha inclòs 8 jugadors del Barça: Piqué, Alba, Xavi, Busquets, Pedro, Cesc, Iniesta i també Deulofeu. Aquest últim és la principal novetat. En aquesta llista, per cert, no hi ha cap jugador del Real Madrid ni tampoc de l'Atlètic de Madrid, que descansaran després de la final d'aquest dissabte de la Lliga de Campions. Del Bosque donarà, per cert, la llista definitiva pel Mundial del Brasil després d'aquest amistós contra Bolívia.
El Barça de bàsquet s'ha imposat sense problemes al Cajasol de Sevilla per 88-72 a l'últim partit de la fase regular de la Lliga Endesa al Palau Blaugrana.
S'enfrontarà el Laboral Cucha en els quarts de final dels play-offs del títol. La resta d'emparellaments dels play-offs de quart de final són els següents: Real Madrid, CAI Saragossa, Unicaja, Gran Canària i València Bàsquet, Cajasol.
I poques sorpreses seran el Gran Premi de Mònaco, i el pilot que sortia primer, Nico Rosberg, ha estat el clar vencedor.
Doncs sí, Rosberg ha guanyat per segon any consecutiu a Mònaco i ha invertit el doblet a Mercedes a les últimes curses. Aquesta vegada Lewis Hamilton s'ha hagut de conformar, per tant, amb el segon lloc. David Ricciardo ha quedat tercer i Fernando Alonso, després d'una mala sortida, s'ha refet i ha guanyat un lloc, per tant, ha quedat quart.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 11 minuts, Laura Aznar, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La notícia curiosa d'aquest dilluns: cada alemany llença 80 quilos d'aliments, dels quals un 30% no els ha obert.
Ja fa temps que via online es potencia l'hàbit d'intercanviar i compartir objectes, com els llibres o els vehicles, un hàbit que ja és ben conegut. En aquest sentit, Alemanya ha obert una nova pràctica, el food sharing, que és l'intercanvi de menjar. Al país, cada ciutadà llença, com deies, cada any una mitjana de 80 quilos d'aliments, i un 30% d'aquests aliments ni tan sols els havien obert. A través de l'ordinador i d'aplicacions per als dispositius mòbils, l'usuari sabrà on trobar el menjar d'intercanvi. Seran productes que algú haurà deixat perquè sabrà que no els consumirà, i abans de llançar-los, els deixarà perquè algú altre els pugui aprofitar.
Si tanca el record de tot el que vam fer aquelles nits d'estiu quan no teníem res.
8 i gairebé 12 minuts. Ja, Campos, què tal? Bon dia.
Bon dia.
En clau cultural, Obrim Pas s'acomiada al Teatre Principal de València després de més de 20 anys de música.
Doncs sí, Obrim Pas s'acomiada als escenaris. Aquest cap de setmana el grup ha fet els seus últims concerts al Centre de València. El concert celebrat al Teatre Principal de València va posar punt i final a la llarga gira de comiat que han protagonitzat des de fa més d'un any i que van anunciar des de que aturaran indefinidament la seva activitat musical. En el primer dels tres concerts acústics que tanquen aquesta gira de comiat, els valencians han ofert un recital de més de 2 hores de duració, on han repassat cançons de sempre, així com temes recents del seu darrer disc, Coratge. Obrim Pas és sinònim de lluita, compromís i coratge. El País Valencià també significa resistència, i per damunt de tot, un símbol de victòria. Una victòria que es tradueix en el fet d'haver aguantat 20 anys, malgrat tot, sense trair la seva música, les seves idees i la seva llengua.
Vinga, i en clau cultural, avui també us destaquem que Winter Sleep, del turc Nuri Bilge Ceylan, guanya la Palma d'Or del Festival de Cannes.
La Palma d'Or del Festival Internacional de Cinema de Cannes ha estat per Winter Sleep, del director turc Nuri Bilge Ceylan. S'ha imposat els que semblaven favorits, els germans Dardenne, Jean-Luc Godard, Mike Leigh i Tommy Lee Jones. És el quart premi que el cineasta turc recull en aquest certamen. Winter Sleep és una història inspirada en relats de l'escriptor rus Anton Chekhov i explica la relació entre un actor de teatre retirat i una jove que se sent perduda a la Capadòcia turca. Jean-Luc Godard, una autèntica llegenda de la Nouvelle Vague francesa, ha guanyat per primera vegada un premi a Cannes, el del jurat, per la pel·lícula Adieu au Langage, però l'ha hagut de compartir amb el jove realitzador canadèr Xavier Nolan i el seu film Mami.
Doncs moltíssimes gràcies, Gerard. Nosaltres ens quedem amb Obrim Pas i tot seguit arriba l'Ignasi Miranda, la sintonia de Ràdio Estel.
Les festes un poble on vam arribar, un sop a la fresca amb un got a la mà, els nervis a la panxa abans de començar.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Un minut i serà un quart de nou. Bon dia. El Papa Francesc va proposar ahir des de Betlem que palestins i israelians es reuneixin a pregar per la pau i per buscar aquesta pau en les properes setmanes, en una trobada que es faria al Vaticà. El president de Palestina, Mahmoud Abbas, i el president d'Israel, Shimon Peres, ja han acceptat aquesta invitació del pontífex, que es podria materialitzar amb una trobada el 6 de juny. El Sant Pare feia així aquesta proposta.
En questo luogo, dove è nato il principe della pace, desidero rivolgere un invito a lei, signor presidente Mahmoud Abbas, e al signor presidente Shimon Peres, ad elevare insieme con me una intensa preghiera, invocando da Dio il dono della pace. Offro la mia casa in Vaticano per ospitare questo incontro di preghiera.
I és que ahir va ser un dia històric on el Sant Pare, entre altres gestos, va baixar del cotxe al matí mentre es desplaçava en el Papa Mòbil descobert per pregar davant del mur que separa Israel i Palestina. Francesc va recordar que els dos pobles, Israel i Palestina, busquen la pau i que aquesta pau pot arribar mitjançant les petites coses. Tot i que va admetre que és difícil assolir-la, va concloure que viure sense pau és un sofriment. El pontífex va pronunciar totes aquestes paraules abans del Regina Celi a la plaça del Pessebre, davant de la Nativitat, de la Basílica de la Nativitat de Betlem, on després va celebrar l'Eucaristia, tot dins la segona etapa de la visita que fa des de dissabte a Terra Santa. A la tarda es va produir la històrica abraçada del Papa amb el patriarca Bartomeu de Constantinople, 50 anys després de la protagonitzada pels respectius predecessors, el Papa Pau VI i Atenàgores. La salutació es va fer després del desplaçament ahir mateix a la tarda en helicòpter fins a Tel Aviv, on va ser rebut pel president israelià Shimon Peres. El pontífex tanca avui l'estada a territori d'Israel.
I 16 minuts, un dia ideal, el temps m'acompanya, però per repassar les portades dels diaris. Comencem amb els diaris de l'Estat, que titula el diari La Razón. Esquerra s'avança i sentència Mas. Toc d'atenció al bipartidisme i Europa es radicalitza. Pel que fa al diari El País, titula guanya el Partit Popular, perd el bipartidisme. També terratrèmol polític a Europa i Ucraïna tria president i guanya legitimitat davant Rússia. També la portada d'aquest diari. El Papa convida els presidents israelià i palestí a parlar al Vaticà. D'altra banda, el diari ABC titula en la seva portada el Partit Popular guanya, però amb càstig, i El Mundo, càstig històric a Partit Popular i PSOE, perden 5 milions de vots. També la portada d'aquest diari. Le Pen lidera l'avanç dels euròfobs amb el seu 25% a França.
Pel que fa a les portades de Catalunya, també totes, parlant d'aquestes eleccions a Europa, per exemple, el diari La Vanguardia titula Sisme a Europa i subtitula El PP aguanta més bé que el PSOE el naufragi i Esquerra capitalitza l'ímpetu sobiranista i relega Ciu. A la mateixa línia, el diari El Periódico titula Esquerra bat Ciu i explica que el sobiranisme suma el 55% dels vots i el PSC registra el seu mínim històric. D'altra banda, el Punt Avui titula Escolta Europa i fa un petit resum d'aquestes eleccions. Explica que hi ha un triomf d'Esquerra, que sí ho aguanta, que el PSC s'ensorra, que Iniciativa és la quarta força, que Espanya guanya el PP davant del PSOE i que a Europa hi ha un avenç molt important de la ultradreta. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, que titula Missatge a Brussel·les, We want to vote, que vol dir volem votar.
El descosit. Amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Què tal, Gabriel? Bona setmana, bon dilluns.
Molt bon dia, Mercè, com estem?
Molt bé, Gabriel, explica'ns.
Mira, a propòsit dels resultats de les eleccions europees, Antoni Puigverd escriu a La Vanguardia que s'està consolidant una nova línia divisòria a Europa, la que separa els partits de sistema, encara hegemònics, dels partits protesta, com el Front Nacional a França o Syriza a Grècia, nascuts d'una democràcia paternalista que infantilitza el votant i només li deixa dues sortides, la integració o la indignació. Davant d'això, Joan Salicru considera a El Periódico que és bo recordar novament les 30 passes que separaven la trinxera alemanya de la francesa a la batalla de Verdun, com a paradigma de l'enfrontament franco-alemany al continent, que va motivar que els francesos Schumann i Monet proposessin a l'alemany Adenauer intentar evitar nous enfrontaments en el futur, compartint els recursos en disputa. Així és que la nova Europa, i avui, encara que discutim aferrissadament sobre les polítiques comunes d'austeritat o de creixement, almenys no ens matem. En l'àmbit català, David Miró escriu a l'Ara que el resultat d'ahir dibuixa un nou bipartidisme sobiranista a Catalunya, amb dos lideratges forts a banda i banda de l'espectre ideològic i sense alternativa a la vista. Per la seva banda, Vicent Sanchís, al Punt Avui, destaca com a victòries d'ahir l'augment de la participació a Catalunya amb més de 10 punts i el triomf de les forces sobiranistes en uns comicis europeus, atès que Esquerra, CiU i Iniciativa es van fer amb el 56% dels vots. Entre les derrotes, les ensorrades del PSC, que va perdre més de 20 punts, i del PP, que a Catalunya passa a ser la cinquena força amb menys del 10% dels vots. Per la seva banda, Agustí Colomines,
bon dia, Girona,
escriu a El Singular Digital que a mesura que el sobiranisme avança, se soscava el lideratge del president Mas, el líder més sobiranista que ha tingut mai Convergència,
Girona,
i alerta que els resultats d'aquestes eleccions poden tenir repercussions internes,
perquè
CiU ha caigut al diluvi, encara que el maquillin, alhora que augmenta la responsabilitat d'Oriol Junqueras i Esquerra Republicana amb el futur del procés. Tornant a Europa, cal tenir en compte el que va dir ahir el president... El primer ministre francès. Aquest escrutini, va dir, Valls, és un terratrèmol i Europa hi ha de respondre molt de pressa. Finalment, poc es podia imaginar el senyor Buevo, que va instaurar el primer Dia Mundial de l'Orgull Friki el 2006, precisament un 25 de maig, que 8 anys més tard seria celebrat amb tant d'èxit a Europa.
Gràcies. Moltíssimes gràcies, Gabriel.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords cegues i sanitat. Així es camina la dolça. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce vita.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Un quart i mig de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Jornada molt complicada en aquesta xarxa viària. Retencions més importants encara, més destacades del que és habitual. Repassem algunes vies, per exemple, l'autopista del Maresme, amb trams d'aturades de més de 4-5 quilòmetres entre Montgat i Badalona, en sentit Barcelona. També hi ha cua a la Pota Nord, a la B20, des del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Autopista C58, en retencions, de fet, entre Terrassa, Sabadell, en tots dos sentits de la marxa. Zona de Badia, baixant cap a Barcelona, entre Montcada i Ripollet, sortint de la ciutat com tal. En fi, en general, molt trànsit a la C58 a l'autopista en totes dues direccions. Retencions a la C17, un parell de quilòmetres al túnel del Figaró, venint cap a Barcelona. Repassem algunes vies de l'extrem sud de la ciutat com tal. L'autopista del Garraf, atenció, retencions intermitents gairebé entre Gavà i Sant Boi, més de 5-6 quilòmetres en sentit Barcelona. També hi ha cua important a l'autovia A2, en retencions entre Sant Andreu de la Barca i Sant Feliu, i la B23, una altra via molt carregada, amb trams d'aturades. Primer a la zona de Molins de Rei i Sant Feliu, més endavant Sant Just, Avinguda Diagonal. Acabem amb l'autopista AP7, retencions de més de 6 quilòmetres entre Sant Cugat i el Papiol, en sentit sud. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Almenys així ho confirmen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia. I finalment, connectem amb el Jordi Mirallés per saber quin temps ens espera de cara a les pròximes hores a les comarques catalanes. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. La setmana comença amb pluja intensa que cau en aquests moments a molts punts de Catalunya, comarques de Barcelona, molts punts de les comarques de l'interior. De matinada ha plogut força cap a les comarques del Pla de Lleida, Camp de Tarragona. En definitiva, precipitacions que ens acompanyaran durant bona part del dia d'avui i localment amb bastanta intensitat. La cota de neu al Pirineu estarà situada per damunt dels 1.600 metres. A partir de mitja tarda es començaran ja a obrir clarianes a les comarques del sud i de Ponent, que a poc aniran avançant a la resta, i per tant, a última hora de la jornada, aquestes precipitacions ens haurien de deixar. La previsió per demà ens indica nuvolositat variable i encara risc de ruixats a la tarda a les comarques del Pirineu, però més clarianes, la qual cosa permetrà que pugin una miqueta les temperatures. Demà les màximes puntualment per damunt dels 5 graus, avui per sota d'aquest valor. Cal dir també que ara mateix tenim 16 graus a Barcelona i a Tarragona, i a 13 graus a Lleida i 9 graus a Girona.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom: Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Ja tens pensat què faràs aquest estiu? Aquest any et mereixes unes vacances inoblidables amb H10 Hotels. Canàries, Mallorca, Costa Daurada, Costa del Sol, tria entre 16 destinacions de somni. H10 Hotels t'ofereix hotels amb ubicacions privilegiades a primera línia de mar i instal·lacions de primer nivell. Amb H10 Hotels, aquest estiu et mereixes que pensin en tu. Informa-te'n i reserva al 902 100 906 o al web h10hotels.com. Where funny people can have fun. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. El mirador de l'actualitat.
Les eleccions europees d'ahir han fragmentat el mapa polític, tant a Catalunya i a Espanya com en el conjunt d'Europa, amb un bipartidisme que gairebé desapareix. A l'Eurocambra, el Partit Popular Europeu ha aconseguit el 28,2% i 212 diputats, mentre que el Partit Socialdemòcrata, que inclou els socialistes, s'ha quedat en 185 amb un 24,6%. Els liberals han tret un 9,4 i 71 escons. Però aquestes eleccions passen a la història per la victòria d'Esquerra Republicana a Catalunya, per primera vegada en l'actual democràcia, amb un 23,7% dels vots, un punt i mig més que Convergència i Unió, que n'ha aconseguit el 21,9%. Les forces sobiranistes han aconseguit gairebé el 56% dels sufragis aquí, en uns comicis on el PP, per exemple, ha perdut més de 100.000 vots a Catalunya i s'ha quedat en el 9,8%, mentre que Ciutadans ha aconseguit dos diputats amb un 3,16% a tot l'Estat. Han estat, d'altra banda, unes eleccions on la nova força d'esquerres Podem, Podemos, ha irromput amb força 5 diputats i Unió, Progrés i Democràcia ha passat d'un a 4 escons. I dels altres països europeus cal destacar que l'ultradretà Front Nacional ha guanyat a França, mentre que a Portugal s'han imposat els socialistes i a Grècia ha donat la sorpresa la coalició d'esquerres Syriza, que ha estat la força més votada. A Alemanya i Itàlia, d'alguna manera, podem dir que han aconseguit la victòria als partits governamentals. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. En aquestes eleccions europees, la principal derrota té com a nom propi la participació d'un 43% al conjunt d'Europa, un 47,5% a Catalunya i un 45,6% al conjunt d'Espanya. En aquests àmbits, l'augment més important de votants en relació amb el 2009 s'ha produït a Catalunya, amb un 9% més de votants segons les últimes dades. Entre altres dades interessants d'aquestes eleccions europees, també cal destacar que la suma entre el Partit Popular i el PSOE a tot l'Estat no arriba al 50% dels vots, un fet que no s'havia produït mai en cap convocatòria des de les eleccions generals de l'any 1982. En qualsevol cas, en l'àmbit europeu, l'Eurocambra elegirà per primera vegada, tal com estableix el Tractat de Lisboa, un president de la comissió, que previsiblement serà Jean-Claude Juncker. I pel que fa a les valoracions, són moltes les reflexions i les anàlisis polítiques que es poden començar a fer i es faran en les properes hores. En el PP, amb Miguel Arias Cañete, s'admet el desgast i la davallada de vots, però s'aferren al fet de continuar sent el partit més votat a Espanya. Pel que fa al PSOE, la candidata Elena Valenciano va reconèixer ja ahir que es prendran decisions, unes paraules que avancen previsibles tensions de cara als propers dies. I del que ha passat a Catalunya, l'alegria prudent d'Esquerra i el seu líder, Oriol Junqueras, que diu que posa el triomf al servei del país, contrasta amb les cares llargues dels dirigents del Partit Socialista de Catalunya, amb Javi López i Pere Navarro, lamentant els mals resultats. També Alicia Sánchez Camacho, des del Partit Popular Català, havia de justificar un resultat injustificable, passar del 18% al 9,8%. Sens dubte, en aquestes eleccions europees, més enllà de l'anàlisi de cada partit, hi ha dues reflexions importants. Que la participació continua sense arribar al 50%, com ja havia passat l'any 2004 i el 2009, i que pugen alguns extremistes que qüestionen el mateix projecte europeu.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge, obrim avui el mirador electoral. Un mirador, millor dit, postelectoral, quan passen 2:02 del matí, que compartim amb Àngel Miret, advocat i gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia, senyor Miret.
Bon dia, bona hora.
També tenim amb nosaltres Salvador Aragonès, periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Bon dia, doctor Aragonès.
Bon dia.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat de Girona, avui ens acompanya Josep López de Lerma, advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats. Senyor López de Lerma, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, si poden contestar en aquesta primera roda breument, quina valoració fan en general vostès del que ha passat en aquestes eleccions europees? Què destacarien com a temes més rellevants? Volen començar amb el mateix ordre? Senyor Miret, per exemple.
Doncs mira, allò molt ràpidament, primer doncs una victòria important, victòria no en termes absoluts de Podemos, és a dir, o Podem. Aquesta és una... Jo la poso al costat de la baixada de PP i PSOE, sobretot de la baixada espectacular de PP i PSOE, sobretot a Catalunya, a la mesura que és una nova forma de fer política i d'entendre les coses. Realment aquests dos partits, també altres, però sobretot en aquest cas el PP i el PSOE, representen una forma passada, una forma jerarquitzada, una forma amb dificultats de comunicació amb la ciutadania. I Podemos, veurem si es consolidarà, però de moment ha abocat, jo crec, una part important dels vots d'aquells que desitgen una manera de fer diferent.
Perquè a més no ha baixat Esquerra Unida, que seria el partit més competidor, potser.
Efectivament. Per tant, passar de 0 a 5 diputats, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I d'altra banda, pel que fa a Catalunya, doncs és evident el triomf de les tesis més sobiranistes, amb alguns resultats espectaculars. Per exemple, Esquerra Republicana vence les quatre ciutats, que les quatre capitals, i pel que fa a demarcacions, diguem-ne, provincials, guanya a les tres, llevat de Lleida. Jo crec que això és evident que hi ha un aval que, per tant, per part del govern, d'alguna forma, d'una vegada haurà de llegir aquests resultats i iniciar algun tipus de procés.
Veurem.
De negociació. Això no és un caprici de quatre xalabrats, que és com a vegades es vol fer veure aquest procés.
Després entrem en més detalls, si li sembla bé, senyor Aragonès. Senyor López de Lerma, si vol vostè primer.
Bueno, doncs, jo crec que estàvem veient en algunes tertúlies, hem dit, estàvem veient un moviment de plaques tectòniques, sobretot perquè no només Espanya, sinó el conjunt d'Europa, però Espanya també, i a Catalunya, per cert, també, no? En el sentit de que hi havia molta protesta al carrer, per motius distints, diversos, fins i tot contraposats, i aquest moviment de plaques tectòniques ha donat un resultat a Europa, com també a Espanya, també a Catalunya, des del perfil que marcà molt bé l'Àngel Miret, un moviment sísmic que tindrà, segur, les seves repercussions. En primer terme, i aparto aquí el segur, hauria de fer reflexionar el conjunt de les forces polítiques dites tradicionals o del sistema sobre com es fa la democràcia avui. Ja ha passat a la història altres maneres de fer, aquestes eleccions així ho confirmen, i per tant aquí tenim un gran problema que no m'agradaria que aquesta vegada també fos soslayat, fos apartat, no? Segon terme, compta amb Europa, perquè entre tots l'estem desfent. Els governs dels estats, la seva gairebé totalitat, sempre han presentat les decisions europees com allò que ens arriba de Brussel·les. I el que arriba de Brussel·les sempre són males notícies pel comú dels electors, no? I, en canvi, el que decideix el govern de torn, l'estat de torn, és allò de dir, mira, escolti, aquesta mala notícia nosaltres l'hem pogut moderar, ponderar, modificar, que de tal manera que no sigui tan mala notícia, no? Aleshores, la construcció confederal europea que s'estava produint des de fa una colla d'anys, que ha estat molt qüestionada darrerament, per fets, aquí tenim un greu problema perquè ens podem, permetem l'expressió entre cometes, carregar la pròpia Unió Europea. I aquests partits que han entrat no faran altra cosa que qüestionar des de dins la pròpia Unió Europea.
Però vaja, això també és la democràcia, no? La gent vota, poca gent ha votat, també s'ha de dir.
Sí, això és la democràcia, amb una abstenció molt gran que indica que allò que de petits dèiem de que ens importa un pito, per entendre'ns, la Unió Europea.
Un desinterès,
no? un desinterès molt, molt important, però és una democràcia que s'ha de sanejar, perquè... Uh-huh. Ens hi va molt, és a dir, Europa s'està convertint en un autèntic balneari, no? I està perdent tot el que havia estat de potències, sí. Podríem dir-ne així, no? I podia ser una gran potència en el món, i per tant això és altament perillós.
Bé, seguim amb les anàlisis, doctor, sí. Salvador Aragonès.
Bueno, jo diria diverses coses, perquè és clar que és que aquí estem, sí, parlant d'un continent, no? Són unes eleccions, sí, que s'han celebrat en un continent. Llavors jo diria en fi, que els socialismes francès i espanyol han impedit que el Partit Socialista Europeu sí. governés Europa.
Això, pels que, mals resultats que han obtingut a França i a Espanya.
Pels mals resultats que han tingut a França i Espanya han impedit... No, no,
no són els únics, tampoc,
però vaja. Números, no, no, però són números. Sí. No, altres han millorat, com per exemple Alemanya. No?
Sí, sí, sí. sí.
Però,
també a Portugal, per exemple, on governa
Portugal,
la centre-dreta.
Dir, Espanya i França, sobretot a França, ha sigut on la davallada ha sigut molt forta. No? Per tant, si algú li ha donat el vot a Juncker, és perquè doncs, en aquests dos països doncs, hi ha hagut un càstig en el socialisme.
Dins una davallada, hem de tornar a recordar, general, a nivell europeu també, entre Partit Popular Europeu i Partit Socialdemòcrata o Socialista, em sembla que la proporció és sí. 212 per uns i, sí. i 170 per als altres, 185, sí. perdó, per als altres.
Això d'entrada, i després es trenca també aquesta, aquesta tendència, diríem, de, que deia tothom, l'establishment europeu.
El
bipartidisme. Més Europa, uh-huh. no, anem menys Europa, perquè els partits que han sortit a llegir, i estic d'acord amb el Lope de Lerma, no són partits europeus, els partits, a veure...
Europeistes, vaja,
europeistes.
Sí.
Els partits que han estat allà, per exemple, a Anglaterra, en fi...
Siritza, Grècia,
a França,
també, que ha guanyat.
A
França, el Front
Grècia,
Nacional.
Sí. Etcètera, i Espanya, també. Doncs no són partits europeus, ni europeistes, ni res. Vull dir que aquests van a carregar-se a Europa perquè...
Espanya potser és menys la irrupció de partits considerats euroescèptics, perquè Podemos potser, no sé si el podem considerar...
Podemos no és europeu.
I, potser seria l'únic.
I tampoc Izquierda Unida, tampoc Izquierda Unida. Esquerra Republicana és europeu quan li convé i quan no li convé, doncs tampoc ho és gaire. Etcètera, no? Vull dir, sí, tots
podríem aprofundir, però
vaja. Tots els que han guanyat, tots els que han guanyat, diríem, els que han pujat vot
sí,
a Europa,
sí.
Marine Le Pen, claríssimament, o França o res, no? És a dir, són partits que Europa no li... D'altra banda, diríem, hi ha un altre punt que a mi m'agradaria tocar, és el tema de l'abstenció, no?
Sí, sí.
L'abstenció...
57% a Europa, més de la meitat.
De més de la meitat dels vots, doncs, és indicatiu de que la gent continua sense interessar-se massa en Europa i de que, doncs, bueno, aquí a Espanya concretament i a Catalunya en particular, doncs l'abstenció ha jugat a favor d'aquells partits que han fet una campanya sobre temes, diríem, ja molt decidits i molt, molt clars. Per exemple, aquí a Catalunya, doncs, l'independentisme ha sigut un dels temes revulsius i que estava molt mobilitzat, mentre que els altres no han mobilitzat res. Per exemple, veiem els Ciutadans, que eren més els espanyolistes que mai,
sí.
Que ningú, vull dir, no han mobilitzat el vot a Catalunya, al contrari, han perdut bastants vots. No?
En canvi, el conjunt d'Espanya han aconseguit dos diputats la primera
sí,
vegada.
Sí, però, perquè és el conjunt d'Espanya, perquè a Catalunya, doncs, vull dir, han perdut vots, de la mateixa manera que els han perdut també el Partit Popular i el Partit Socialista. No? Per tant, jo diria que l'establishment, tant se val aquí a Espanya, tant se val aquí a Catalunya, no ens oblidem que Convergència i Unió ha perdut,
sí, sí.
Ha perdut aquestes eleccions. Llavors, doncs, tant a Espanya com a Catalunya com a Europa, doncs això s'està esmigolant, s'està esgratulant, s'està... No sé,
s'està fragmentant tot el panorama polític.
Fragmentant-se i crec que s'ha de mirar... s'ha de posar això al quiròfan i fer una cirurgia fina.
La qüestió és com es fa. Potser apuntava el senyor López de Lerma que s'ha de fer potser més pedagogia perquè els votants, els ciutadans s'interessin més per eleccions com aquesta.
Però, escolta,
votin el que votin, és
no,
igual.
Però jo no sé si estaria massa d'acord amb tu, Ignasi, perquè això de fer de pedagogia és una expressió com aquella que va passar abans, que se'n deia sempre ens hem de conscienciar. Si són expressions d'aquestes fetes.
Sí, que tenen poc contingut.
Jo crec que la millor pedagogia que poden fer tot l'espai polític i els partits polítics és el que apuntava una mica abans, que és canviar les formes de fer. Això és la millor pedagogia, no tant parlar, sinó fer. I, doncs, indicadors. Per exemple, ahir els líders del Partit Popular i del Partit Socialista no van sortir a donar una explicació, es van amagar.
Es refereix vostè a Rajoy i Rubalcaba, per exemple.
Em refereixo a Rajoy i Rubalcaba. O sigui, el dia de la reflexió feien crides i no sé què, i sortien, i resulta que tens un mal resultat i et quedes a casa. Home, doncs ja hi tornem a ser. És a dir, noves formes de fer política. Per tant, més que fer pedagogia d'explicar l'important que és Europa, jo crec que el que és important és canviar les maneres de fer, les maneres d'entendre què és la política. La política cada vegada més, i això aquí a Barcelona, que és el que jo conec millor, és molt evident, que és una enorme xarxa de civilitat, de persones que volen entrar en un espai de comunicació i en un espai comunitari de participació i deixar aquella manera de fer política que són quatre que ho decideixen tot tancats en un despatx. Per mi aquesta és la millor pedagogia. No tant la reflexió, explicar-los al públic què és el que han de pensar, sinó maneres de fer diferent.
Sí, estan d'acord els altres, maneres de fer diferent, però que arribin a la gent.
Bueno, ja el Partit Socialista ja ha anunciat...
Elena Valenciano ho va dir.
Ha anunciat que aquí...
Hi haurà decisions, va dir.
Evidentment, ara se faran les primàries per les eleccions generals. El Partit Socialista, i lògicament aquí s'estan afilant les armes, no?
Potser serà el final polític de Rubalcaba, creuen vostès, aquestes primàries?
Pot ser. Però si la gran innovació és la senyora Chacón, anem fins. És a dir, si això és l'alternativa, ho dic amb tot el respecte per les persones, naturalment, però ho dic, torno a les maneres de fer. Si la senyora Carme Chacón és alternativa al senyor Rubalcaba, en fi, no em sembla que l'escenari no...
No crec que estigui massa ben situada en aquests moments.
No ho sé, però ja tampoc veig altres cares, tampoc.
Senyor López de Lerma, perdoni, que volia intervenir.
No, si les noves maneres de fer que apunta en Miret i que jo també m'hi sumo, no?, constitueixen en passar comptes dins de cada un dels partits, anem malament. Jo no vull dir que s'hagin de produir... No nego que s'han de produir canvis de persones i de lideratges en els partits polítics. No ho nego, d'això. El que dic és que, si només ens quedem amb això, anem malament. Perquè... Els que venen, és el que estan darrere, ni que sigui per una qüestió de generació, han mamat només la política d'aquests senyors. Per tant, són gent que no els atrau passejar, que no els atrau parlar, que no els atrau veure's amb el que és la societat plural. Per tant, estem parlant, jo crec que en Minet apuntava molt bé, una altra manera de fer les coses, no? I només fent les coses d'una altra manera, per tant, amb una regeneració democràtica, que per un costat ha d'agafar l'àmbit legal, per exemple, llei electoral i llei de partits polítics, i l'altre ha d'agafar una ètica, una moral... que acompanyi el fer de cadascun dels polítics d'una manera distinta a la que s'ha vist fins al dia d'avui, podem capgirar, diguem-ne, la situació amb una línia democràtica que, com deies, Ignasi, que s'ha de respectar, però és que o es fa això i es fa des de la base, o tindrem... Europa ens continuarà estant molt i molt lluny, espatllarem entre tots el projecte europeu per quedar-nos a on són, a on estem, no? En una societat que no creu en els partits polítics, que no creu en els seus líders, que envien missatges de Twitter dient matem els polítics, compte, matem els polítics, això no s'havia produït mai, direu perquè no hi havia el Twitter, d'acord, però diguem-ne, és una provocació estomacal, és una reacció estomacal.
És greu i mostra l'altra cara, la cara negativa
ara,
de les xarxes socials.
És això,
socials.
Per tant, jo crec que facin el que vulgui cadascun dels partits, o el que puguin, no?, per entendre'ns, també fiu.
Sí, senyors, ara entrem en altres qüestions. Avui compartim la taula del Mirador, recordem-ho, amics oients, amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida de l'Ajuntament de Barcelona, també amb el periodista Salvador Aragonès i amb l'advocat i exvicepresident del Congrés, Josep López de Lerma. Senyors, abans apuntava el senyor Miret el que pot passar a Catalunya amb la victòria, si volen, simbòlica d'Esquerra Republicana, però una victòria històrica també. Què passarà? Com s'han de llegir aquests resultats a Catalunya? I creuen vostès que pot haver-hi algun moviment, per exemple, l'entrada d'Esquerra al govern català o alguna altra cosa? No, el senyor Aragonès creu que no.
Sí, li va molt bé Esquerra Republicana.
No sé el govern.
No sé el govern.
Potser sí, una de les claus de l'èxit és aquest.
No, sí, el govern va pujant, ja, ara ja ha superat el sorpasso, que es diu en italià, no?
Sí.
Ara ja ha superat Esquerra Republicana, Convergència i Unió, I contràriament, el Mas deia ahir que es menjaven tots els marrons, però escolti'm, no se'ls mengi tant, no? O sigui, pot forçar l'entrada d'Esquerra Republicana, no? Bé, jo penso aquí que el problema dels dos grans partits, o dels dos principals partits de Catalunya, és la consulta del dia 9, no? De novembre. Llavors, doncs, què passarà amb aquesta consulta? Doncs jo ho veig molt clar, és a dir, hi haurà eleccions anticipades.
El dia 9 de novembre hi haurà eleccions.
Mas ha sigut, digui el que es digui, debilitat en aquestes... afeblit, que es diu en, sí, en terminologia més acadèmica, no?
Sí.
Amb aquestes eleccions, i lògicament no té la mateixa autoritat avui que quan tenia 40, quan té, que els té ara, 50 diputats per liderar un procés, no? Llavors, doncs, aquest afebliment fa que Esquerra Republicana, doncs, lògicament, agafi una preponderància, i lo normal és que això s'acabi amb unes eleccions anticipades, que en lloc de consulta, perquè no es podrà celebrar, per molt urnes que facin i que facin veure i tal, doncs no es podrà celebrar, perquè si no hi ha el cens electoral ja em direu com se farà això, no? Llavors, si no... Llavors, en lloc de la consulta, dic, hi haurà les eleccions anticipades. I aquí és on se delucidarà tot. I aquí penso que l'abstenció ja serà molt petita, eh? Llavors, molt petita, bastant, bastant, bastant menor que la que hi ha hagut a les eleccions europees.
Àngel Miret i Josep López de Lema ho veuen així? Creuen que no hi haurà consulta i hi haurà eleccions? O això és difícil de saber?
No, no n'estic tan segur com a...
com el senyor Aragonès.
Com l'amic Salvador Aragonès. No n'estic tan segur. Veig perfectament raonable el que diu, però no estic tan segur que la pressió al final de la gent i la imatge que es projecta en el món d'aquesta voluntat inapel·lable catalana de decidir el seu propi futur es pugui acabar amb una senzilla impugnació de l'Estat i un tribunal constitucional, diguem-ne, amb un posicionament pràcticament predefinit, no?, en funció de l'historial dels que el composen. No n'estic tan segur, no dic que no. No, jo volia fer un comentari en relació a Esquerra Republicana. Jo crec que Esquerra, part, i per tant, el que és evident és que haurà d'haver-hi unes eleccions, tard o d'hora, i segurament no es podrà esgotar la legislatura. Jo crec que l'actiu principal d'Esquerra Republicana, i crec que val la pena també remarcar-ho, en clau catalana, és l'Oriol Junqueras. Jo crec que és l'actiu principal.
Uh-huh. És a dir, no el seu lideratge és la clau.
Exacte, no sé si és tant el fet de... un independentisme creixent en la societat, que segur que també hi pesa, però la personalitat d'aquest home encaixa en allò que dèiem abans de maneres diferents. És una manera pedagògica, i mateix el discurs que va fer em va semblar un discurs intel·ligent, lluny de l'eufòria,
de la prepotència,
i jo crec que això hi ha un percentatge de gent que no és irrellevant a casa nostra que l'agraeix, no? Bé, per tant...
Aquesta frase, posem el triomf al servei del país, no?
I sobretot reconeixent tots aquells que no hi havien votat Esquerra i que ell s'oferia estar amb ells, i en fi, una manera diferent. És veritat que Esquerra, per sota d'aquests nous lideratges, segueix havent una estructura que és l'estructura antiga, i que aquesta fa més angúnia, no? Ho dic amb tot el respecte també sempre de les persones, estic parlant en termes polítics, que són aquells que van configurar el tripartit amb una gestió, doncs, com a mínim, diguem-ne, absolutament criticable, no? I aquests no estan visibles, però estan, diguem-ne, per sota, i en parlarem de tot això.
Mm-hmm. Senyor López de Lerma, sobre el triomf d'Esquerra i la lectura política que hi pot haver a Catalunya, o les coses que poden passar els propers mesos.
En primer terme, Nasi, deixem que discrepi, sí, sí, de la teva qualificació de victòria simbòlica que has donat a Esquerra,
sí,
Republicana.
Sí, he dit simbòlica perquè, clar, no té conseqüències operatives a Catalunya, però vaja, és una victòria.
Sí, sí, des d'aquesta vessant...
Accepto la correcció.
No, és correcció, sinó que des d'aquesta vessant que explicites, doncs, puc estar-hi d'acord, no? No és simbòlica, és substancial. Perquè pot arribar, i jo crec que es desvindrà, decisiva en els propers mesos. Mas va dir aquest dimecres passat, que recordar, si no era el dijous, que, i està publicat en els mitjans, i està dit per les ràdios i les televisions, que si CiU no guanyava les eleccions i ho feia el PP, i les dues coses s'han complert...
El PP a Espanya, entenem.
El PP, sí, sí, a Espanya, s'entén.
Sí, sí, sí.
CiU quedava afeblida. Debilitada, va dir, exactament. Debilitada, no? I mira per on les dues coses s'han produït. I la veritat és de que quan jo dic que és substancial perquè pot arribar a decidir, és que el sorpasso, encara que sigui per encara no dos punts, facilita a Madrid la gran pregunta, que és, això qui ho lidera? Un govern que porta dos comicis perdent, perdent diputats, 12 fa dos anys... perdent les eleccions ara, o ho porta Esquerra Republicana? Uh-huh. El problema és de Madrid, el problema està a Catalunya. I això començarà a sortir aviat. Aleshores, des del punt de vista, tornem, des del punt de vista de la consulta versus eleccions anticipades.
Tampoc ho té clar, potser.
No ho tinc clar, entre altres coses, perquè, esclar, jo no soc el president de la Generalitat i, per tant, no puc signar el decret.
I em sembla que no ho sap ningú què passarà, no?
No, però així és com veia altament probable abans d'ahir, no? Abans, diguem-ne, que es produís tot aquests fets, no? De que Mas podia reconvertir la consulta, que serà negada, evidentment, pel Tribunal Constitucional, malgrat que el Parlament aprovi ara aviat, diguem-ne, setembre, setembre, una nova llei de consultes, el veig molt agafat per allí a un dol més, per en Junqueras i companyia, que són els que estan pilotant més l'Assemblea Nacional per Catalunya, més l'Assemblea Nacional de Catalunya, són els que estan pilotant tot aquest procés en tot l'enduriment del procés. Per això no he dit que era simbòlica, sinó que era substancial, perquè important, pot arribar a condicionar. Entrada d'Esquerra Republicana en el govern, no, i per què? Però si li ha anat fantàsticament bé. En Mas és el que els ha, entre cometes, legalitzat, els ha homologat com a partit, no? Llavors, sense fer res més que unes bones intervencions, això sí, d'alta qualitat, diguem-ne, docent o pedagògica, d'alta qualitat, diguem-ne, històrica, cultural, etcètera, etcètera, de l'Ignasi Junqueras... de l'Oriol Junqueras, Ciu li ha anat regalant la victòria a Esquerra Republicana. De fet, si observem, ho hem dit al començament, no? Aquí a Catalunya els resultats són distints. Per què? Perquè hi havia un motiu local. Aquest motiu local no és menor, és la secessió o no secessió de Catalunya respecte d'Espanya. Però ha mobilitzat molt més els electors d'Esquerra Republicana, que ha volgut de fons, com poden ser els socialistes o la CUP, i també de Ciu, que no pas Ciu respecte dels electors de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. Compte. Ja sé que no es poden barrejar les coses.
Clar, perquè de les últimes europees ha pujat també Ciu.
Sí, si respecte de les europees. Sí. Que ha tret els mateixos vots respecte de les autonòmiques últimes?
En aquest cas no.
No.
Han baixat.
Val, han baixat.
Tots han baixat, de fet, aquí.
Per tant, diguem-ne, no ha sapigut mobilitzar el seu elector. I Catalunya tampoc s'ha situat per damunt del 50% de participació. Tot el contrari, quan a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya sí se va situar.
El 60, més o menys.
Exactament. Senyors... Per tant, sí. Aquesta és la situació, no?
Ens queda molt poc temps, sí. Li agraeixo l'anàlisi, interessant,
jo,
eh?
Sí, és que jo no veig bons temps.
Bueno, ja. Però digue'm què passarà amb la consulta.
Vostè creu... Ha dit que no ho té clar.
La consulta, què pot passar amb la consulta? La consulta serà denegada judicialment.
I no es podrà fer en els termes en què s'ha plantejat.
I no es podrà fer en termes de legalitat, que és allà on va en Mas, sempre ha insistit, ho vull fer-ho dins la legalitat. Però se farà en caixes de sabates i d'espardenyes.
O sigui, per tant, creu que sí que es farà i no es farà les eleccions.
I compta amb el que pot succeir.
Bé, senyors, ho hem d'acabar. Últimes intervencions, senyor Miret i senyor Aragonès, ni que sigui breument sobre el futur d'Europa, aquesta Europa tan qüestionada.
Sí, no, doncs jo en termes positius, és a dir, quan hi ha canvis de cicle en el món, doncs sempre hi ha moments en fi, d'incertesa, d'inseguretat i tal, però jo crec que al final estem al final d'una determinada època i espero que el renaixement sigui positiu també, no solament des d'una perspectiva catalana, sinó també europea. Ningú se'n recorda d'Europa, ara més que en l'àmbit de les retallades, i certament ha estat així, però també hi ha una altra Europa, que és l'Europa que va ajudar molt a créixer tant Espanya com Catalunya. Per tant, compte, i doncs jo tinc perspectives de que tot anirà millor.
Que els canvis siguin per una nova etapa. Sí, està d'acord, senyora Bonet?
Jo crec que aquí a Europa fa falta una sacudida forta a nivell d'establishment, a nivell institucional, per una
perquè millorin les coses.
I a nivell, doncs, diríem, dels partits que composen aquesta Europa, no?
Moltes gràcies, Salvador Aragonès, Àngel Miret i Josep López de Lerma. Amb tots tres hem analitzat les eleccions europees des de diferents vessants. No hem arribat a tot, però n'hem ofert una petita mostra a tots tres. Fins una altra. Que vagi bé. Bon dia.
Gràcies. Bon dia.
Ara una pausa i de seguida comencem la segona hora del primer Cafè de Ràdio Estel amb la Mercè Raga i la Sara Cruz.
Ràdio Estel.
Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per